Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem rere en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20. Dilluns, començant setmana i una setmana ja sencera al mes de juny. Avui, 4 de juny del 2018 i hores d'ara, amb una còmoda temperatura ja de 25 graus a la ciutat de Lleida. Això de parlar de còmode o no còmode, o fa bon temps, o m'agrada el temps que fa, ja ho sé que és molt subjectiu, doncs mira, ho preneu a la meva paraula. Per mi, 24-25 graus és una temperatura ideal. Si ho pogués signar, estaríem tot l'any a 25 graus. Ni més ni menys. No em fa falta més calor, però 25 graus em permet anar amb màniga curta, que és una cosa que m'encanta, ja. Però vaja, que no ens posaríem d'acord amb això del temps. Comencem setmana. Què farem avui? Doncs buscar la previsió meteorològica, a veure si això ja segueix en van o venen canvis. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, que serà també protagonista en aquests primers minuts. Avui parlarem dels pressupostos participatius i convidarem el president de l'Associació de Veïns del SECA, el Julián Garrido, perquè ens expliqui la seva experiència en la participació dels pressupostos participatius de l'any passat, en la que van poder... van ser una de les opcions més votades i que, per tant, un dels seus projectes s'ha dut a terme ja. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i les rutes turístiques del Joan Bellmunt, que ens duran directes cap a la una. A partir de la una, avui és un dia especial i potser no hi havies caigut, però demà passen dues coses, curiosa. Demà, dia 5, és el Dia Mundial del Medi Ambient. I en parlarem, a la Nacional 242, quarts de dues. Però abans, a la una, demà dia 5, farà 25 anys, exactament 25 anys, del Unió Esportiva Lleida 3, Badajoz 0, i que va fer que matemàticament l'equip de Lleida fos equip de primera divisió. Demà fa 25 anys i avui en parlarem. Hem convidat el Xema Alonso, hem convidat el Sergi Tor, estarà amb nosaltres també l'Albert Escuer, el Xavi Pérez, i entre tots recordarem aquell ascens que jo crec que va ser infinitament, doncs, deliciosa i festiu. L'any de l'ascens. Demà fa 25 anys ja. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel molt tapat al Pirineu i, a més, aquesta tarda la resta també apareixeran núvols d'evolució. Per tant, al Pirineu hi haurà pluges, ruixats, tempestes aquesta tarda que poden ser bastant fortes amb calamarsa i també la resta s'esperen ruixats més probablement en zones de muntanya. Les temperatures pugen una mica més avui al sud de Lleida, màximes de fins a 29 graus a Lleida, 27 a Balaguer, a Tàrrega 26 graus, a la Seu d'Urgell arribarem als 24, i a Viella màximes de 22. El vent continuarà suau i variable. Demà dimarts es mantindrà el cel molt ennuvolat al nord del territori lleidatà, al sud tindrem intervals de núvols i a més aniran apareixent bandes de núvols d'evolució. S'esperen pluges, ruixats i tempestes ocasionals que poden arribar a ser localment fortes cap al nord de les comarques de Lleida. De fet, al Pirineu o la Vall d'Aran durant tot el dia tindrem avisos grocs per pluges d'uns 15 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures màximes baixaran, les mínimes no canviaran gaire, baixarem doncs fins als 15 graus a Lleida, 14 a Balaguer, 13 graus a Tàrrega, 11 a la Seu i 10 graus a Viella. El vent es mantindrà fluix i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Torno a recordar el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. Si ja t'ha vingut al cap que fa 25 anys el Lleida va aconseguir l'ascens a primera divisió. No és que estigués a primera divisió, no, eh? Fa 25 anys, farà demà, es va aconseguir l'ascens a primera divisió. A la una en parlarem a la radiografia amb el Xema Alonso, que ens en parlarà des de la vessant esportiva i des del jugador, amb el Sergi Tor, des de la vessant dels mitjans de comunicació, perquè va narrar aquest ascens, amb l'Albert Escuer, amb el Xavi Pérez, i, escolta, amb tu, sí, amb tu, perquè si vols participar, envia'ns una pregunta, envia'ns un comentari. Què estaves fent? Vas anar al camp? On estaves? Vas poder entrar? Et vas quedar fora? Ho vas celebrar? Què vas fer? Recordes què va passar? Com vas viure fa 25 anys? Recordes aquell dia? Ho vas viure? No ho vas viure? Enviem les teves reflexions, va, de veu. El 664-526-180, les escoltarem a partir de la una. 664-526-180. Recordes què estaves fent fa 25 anys i un dia, vas anar al camp, on et vas asseure? 664-526-180. A través del WhatsApp, apretes el botonet aquell del micro, al costat d'on escrius, i em dius, escolta, Ricard, que sí, que jo estava al Gol Nord i que em vaig quedar fon i que em vaig quedar sense veu. Tenia claríssim que es guanyaria i s'aconseguiria l'ascens. O, escolta, Ricard, no m'agrada el futbol i jo no hi vaig anar. Envia'm el que tu vulguis. 664-526-180. Fa 25 anys, jo crec que és una cosa que hem de recordar amb il·lusió. Parlem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Ha enxampat un furtiu professional utilitzant paranys prohibits a l'Albi. Els agents rurals feia temps que li anaven al darrere des del 2016 arrel de la denúncia d'una persona que va patir l'atrapament del seu gos en una trampa. Comença la collita del préssec al Baix Segre amb menys producció i amb uns dies de retard respecte a la campanya passada. Optimisme moderat des d'Afrucat, ja que l'inici de la comercialització en producció de Múrcia arriba marcada per un mercat equilibrat, a diferència de l'any anterior. I obrim la plana de xifres. L'atur cau al maig a Lleida de 1.804 persones i trenca amb una tendència de 59 mesos de retrocessos interanuals. Les comarques lleidatanes registren la desocupació més baixa d'aquest any. Teresa Jordà diu: no podem entendre la futura república sense un sector primari fort. És la nova consellera d'Agricultura, que confia que algú s'assegui a l'altre costat de la taula per iniciar el diàleg amb el govern de Pedro Sánchez i espera un paper important del PSC. Tot això ho ha dit en la inauguració de la fase final de l'Algerri Balaguer, que era molt esperada, i ha destacat l'aposta de regadiu del govern.
A Balaguer, i no només a Balaguer, sinó per un fet majúscul, que és la donar la llum verda, no?, en aquest rec del canal Algerri-Balaguer. Un canal, aquest últim tram, molt esperat, de fet, des de l'any 2001, que això es va començar, diguéssim, a engegar, i fixeu-vos ja a mitjans d'aquest 2018. No? Per tant, avui és un dia d'autèntica satisfacció.
Per cert, que ahir el temps va amenaçar el Corpus, però finalment es va fer les catifes de pètals que van tornar al carrer, i el Patronat de Lleida vol que sigui declarat festa d'interès cultural. Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
Anticipa't el Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de futbol. El davanter madrileny Jorge Félix, que ha acabat la temporada com a pitxichi del Lleida amb 10 gols, té clar que el seu futur passa per seguir el club, amb què té una temporada més de contracte, i mostra el seu desig d'aconseguir l'objectiu que s'ha escapat aquest curs, que és l'ascens a la segona divisió A. Amb moto, segon 0 de Marc Márquez, que cau a l'inici i finalitza fora dels punts en 16a posició en un gran premi dominat per Lorenzo Dovizioso i Rossi, finalment al podi.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I amb la Mari Carmen què fem? Doncs fem memòria. Recordem, fa 25 anys, tal dia com avui, que estava passant ja amb una setmana íntegra el mes de juny. Per tant, avui 4 de juny, però que cap al 93 anem.
Doncs era notícia a la factoria de l'empresa MAI, que va suspendre 17 dies la seva activitat a la planta Renault de Cervera. El comitè i la direcció van signar l'expedient de regulació del lloc de treball, i l'acte afectava a uns 225 treballadors de la factoria. L'empresa va facturar de manera global 33.000 milions de pessetes l'any 92. La secció segona de l'Audiència Provincial de Lleida va demanar, a més de 124 anys de presó, més de 124 anys, els dos acusats del doble crim de Torà, dels que no podrien complir més que 30, tal i com marca el Codi Penal. Uh-huh. Estaven acusats de matar a José Manuel París, que era un subhaster de Barcelona, i la seva companya, la María Asunción González. Un crim que va conmocionar a l'opinió pública del moment, Els fets van succeir la nit del 19 al 20 de març del 92, encara que els autors, Manuel Herrera i Marcela Muñoz, sempre es van declarar innocents. Els familiars de les víctimes es van repartir la indemnització de 33 milions de pessetes. Els acusats podrien haver comès els assassinats juntament amb d'altres persones. La seva coartada era actuar amb tota normalitat. Va ser un crim molt... se'n va parlar moltíssim. Bé, i acabem parlant de la constructora del Clot de les Granotes. Solucions Urbanes, aquesta era la constructora. Va retirar l'acusació contra el regidor Jaume Barnola, acusat de rebre informació privilegiada de la paeria per l'adjudicació d'aquestes obres. Demanaven 2 anys de presó i el desterrament per un regidor del grup mixte. L'edil i l'empresa van arribar a un acord privat que es faria públic passades les eleccions.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Ya está aquí el verano y queremos que lo disfrutes al máximo.
Ven a Summertime del Corte Inglés. Solo hasta el día 10 tienes hasta el 30% de descuento en una selección de artículos de textil hogar, menaje, muebles de terraza y jardín de las marcas El Corte Inglés, WMF, Flex, Basols, La Cartuja de Sevilla y muchas más.
Vive tu Summertime del Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vols saber què són els pressupostos participatius de la paeria? Vols conèixer quins projectes es presenten? Vols saber com i on es poden votar? Doncs escolta aquest espai. L'espai Pressupostos Participatius 2018. Ajuntament de Lleida.
De fet, ja sabeu que portem uns dies parlant dels pressupostos participatius. Han arribat en aquesta segona edició, aquest any 2018, que ja, per cert, estan en marxa, que pots votar ja des del passat dia 1 de juny fins al proper dia 23. I nosaltres, aquests propers dies, el que farem és conèixer les propostes guanyadores de la edició de l'any passat. Perquè jo crec que també, sabent les experiències de la gent que va presentar doncs propostes als pressupostos i van participar, van guanyar i tenen les obres pràcticament acabades o acabades, doncs també donen un exemple i jo crec que encoratgen a la gent a participar. És el cas, per exemple, de qui està avui amb nosaltres, el president de l'Associació de Veïns del CECA, el Julián Garrido, col·laborador sempre que li demanem i amic de la casa. Julián, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Julián el conec, vaja, des de la meva faceta d'estudiant.
Ja ens vam passar molt bé, eh?
Que ja fa dies, eh? Ja fa mandra començar a mirar tant cap enrere, eh?
Sí, no, és que això és una de les coses que a vegades me passa, que vaig als puestos i em diuen, si tu te conec, ostres, no, i resulta que és que vas estudiant allà.
Clar, aviam.
Però m'agrada molt, eh? Quan us trobo amb algun estudiant d'aquests antics, me n'alegre molt.
Julián Garrido, avui com a president de l'Associació de Veïns del CECA, que també fa 4 dies que ets president, no?
Sí, des del 99.
Sí, no res, 19 anys, sí. Eh? O sigui, ja un any més aguantaràs per fer el 20è, no?
Pues sí, bueno. No és que estigui molt, molt, molt animat, però sí, aguantarem.
Escolta, Julián, com us assabenteu de la creació dels pressupostos participatius l'any passat?
Bueno, pues l'any passat ens van convocar en una reunió a l'Ajuntament, i a més per diari, això ens van dir que sortia aquesta faceta per poder fer coses que no estan dins del lo que és el pressupost i lo habitual, i que ens podien presentar. I llavors, quan ens van enterar, van fer una junta de l'associació i tal, van preguntar a diversos veïns i bueno, van presentar diversos projectes.
Amb alguna amb anterioritat, alguna vegada algú havia plantejat el tema, és que caram, a Lleida podia haver una part dels pressupostos en la que poguéssim decidir els ciutadans?
Home, jo te puc dir que el que és algú que digués que això, però havíem comentat algunes vegades que els ciutadans, sobretot en altres països, jo parlo del meu barri, mos agradaria, i ho vam comentar algunes vegades, d'alguna quantitat de poder dir naltres, escolta, que aquesta l'utilitzarem per això, que és el que de veritat necessitem. Per això pues, no sortia. I quan va sortir això, pues van dir, ostres, pues mira, aquesta és l'oportunitat.
Uh-huh. Com ho valoreu, això dels pressupostos participatius?
Jo ho valoro molt bé, vull, jo crec que és una eina que ha fet l'Ajuntament, que està molt bé. També tinc de dir que per mi són massa justos, perquè és molt millor per tota la ciutat. La veritat és per fer poques coses, però bueno, la idea és que es pugui augmentar.
Recordem que els pressupostos participatius, com deia el Julián, destinen 1 milió d'euros amb aquests projectes, i els projectes es divideixen en dos. Els grans projectes, que l'import ha d'anar des de 50.000 euros fins a 200.000, que n'hi haurà un de guanyador, i després doncs tota la resta es destinen a projectes que arriben fins a 50.000 euros, sí, com a màxim. Sí. El vostre projecte, Julián, el que veu presentar l'any passat, és un projecte gran o un projecte petit?
Petit, bueno, vam presentar el projecte...
Bueno, el que petit, va guanyar, que no sé si va presentar guanyar, més d'un.
No, la veritat que nosaltres el primer any també vam valorar una mica, a veure, perquè no saps mai quan pot valdre arreglar una cosa, vull dir que no... Llavors vam presentar tres projectes, vam presentar canviar les pistes de bàsquet que hi ha al Plaça Andalusia, passar-les al carrer Llibertat, mm-hmm, perquè així estan més coberts i tal. Després vam presentar aquest de l'adequació de l'entorn de la Torre Queralt, mm-hmm, que està una mica desfasat i això. I després vam presentar també algun del barri, pues, també vam presentar des del col·legi, arreglar el pati del col·legi i tal. I al final ens van donar arreglar el que és l'entorn de la Torre Queralt.
Portava per títol la xarxa de camins als jardins Germans Queralt.
Sí.
Que és, diguéssim, tot l'entorn de la sí. casa Queralt.
Sí, sí.
Escolta, com va anar, per cert, quan... Perquè, clar, això es presenten projectes, han de complir una sèrie de requisits perquè puguin entrar a la votació. El vostre, evidentment, va passar, va entrar al moment de la votació. Escolta, com ho vau entomar, això? O sigui, us vau mobilitzar per demanar el vot? Vau fer campanya? Com va anar tot plegat?
Home, pues sí, l'any passat, la veritat que vam fer, no vam fer una campanya, jo l'he dit per això, però anar parlant a la gent i dir, escolta, penseu que ja això ja han presentat aquests, teniu de votar. I com van vindre les votacions, com se van fer també al local social, allà al local social que hi ha, pues, llavors pues, anaves parlant a la gent i bueno, cada un, això sí que deies, cada un que voti el que vulgui, perquè el que ens van dir a tothom, que podien votar tres, els que volguessin, que fossin del barri o que no fossin del barri. El que passa que entenien que ja que ets del barri, tens de votar el del barri.
Correcte.
No, això. Ara, la veritat, el que he fet, campanya de dir, sortir al carrer, no, això no, la veritat és que no ho vam fer, però el boca a boca, que també això, i després a través del Facebook que tenim, uh-huh, pues també.
Julián, segons la teva experiència, creus que, en general, la ciutadania de Lleida es va assabentar d'aquest procés?
Home, jo crec que tota la ciutadania va tindre notícies, però no va saber ben bé el que era. Si no, mira això...
Però una cosa nova, potser no van saber exactament de què es tractava.
No, suposo que aquesta vegada, no sé com aquest any com aniran, però de moment jo crec que l'any passat va passar això. Potser, al ser una cosa nova, la gent no va entendre bé el que era. I bueno, a vegades suposo que hi ha gent que va votar per dir, bueno, mira, votem aquest perquè sembla que és més adient, va.
Uh-huh. Julián, dèiem que ja està finalitzada l'obra, encara no s'ha fet la inauguració, però l'obra està finalitzada. Què és el que demanàveu i en què ha consistit la...
Bueno, nosaltres demanàvem que, per exemple, des de la Torre Queralt fins a l'Avinguda Vicent, l'Avinguda de l'Institut, pues que allí la gent ja havia fet un passadissos ja perquè la gent ja creuà. Llavors el que van demanar que allò s'arreglés, que posés banquets, que posés algo per poder passejar per allà entre, perquè hi ha una arboleda molt, molt bonica. I la veritat que han fet unes escales que la veritat ara jo m'he donat molt compte, encara que no estan inaugurades, la gent les utilitza molt, i els banquets que hi ha per allà també, perquè ha quedat, la veritat, a mi jo he passejat per allà i m'ha agradat com ha quedat.
Segons el projecte que havíeu presentat, s'adequa el que havíeu...
S'adequa, l'únic que jo entenc que ja que s'arregli una cosa bonica, falta el que és gespe, o falta, jo estava pensant fer igual que han fet en els boscos aquests que han
els
fet...
Els boscos urbans.
Els boscos urbans, que el terre pues, no és herbe, però feien allà...
Escorça de pies, sí, sí.
Jo crec que això, que quan inaugurin, ho vull demanar, vull dir, escolteu, ja que això està tan bonic, acabeu de... o jardineria que planti gespet, perquè la veritat que és un espai molt bonic.
Uh-huh. Escolta, Julián, heu tornat a presentar algun projecte per aquest any?
Ah, pues sí, claro.
Sí. Ja I us ha sortit seleccionat algun?
Sí, ara precisament, vull dir...
No, dic, perquè ara hi ha, hi ha el procés de votació obert.
Sí,
per
sí, aquest matí precisament he mirat els emails i sí, mos han concedit, me sembla que és canviar les pistes, que voti la gent, i després van demanar, hi ha diversos carrers del CK, que les voreres són estretes i amb un cotxe de crio o una cadira de rodes no poden passar. I van demanar que les ampliessin. I jo vaig demanar totes les carrers. I sembla ser, la veritat no t'ho puc dir exactament, que han fet, aconseguir una partició, diversos carrers, arreglar diversos carrers. Pues un o dos, vull dir, i la gent ara té de votar. Precisament ara, quan acabi d'aquí, aniré cap al despatx, faré un rètol i un cartell, i els ficaré el que ens han concedit, i perquè la gent voti, el posarem pues, al taula d'anuncis del barri, a les botigues i tal, perquè la gent per almenys ho sàpiga.
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, el període està obert de votació fins al proper dia 23, ara és de manera telemàtica, però els darrers dies... del procés es pot fer, evidentment també es farà de manera telemàtica, però es pot fer als locals socials, sí. on s'instal·laran uns ordinadors i un personal doncs et guiarà de com s'ha de fer i les opcions a vot, llavors cadascú ja vota el que vol, vull dir, és a dir, hores d'ara qualsevol persona que tingui els coneixements i vulgui fer-ho, ho pot fer ja des de casa amb el seu ordinador o el seu telèfon mòbil avui en dia, i qui ens escolti i digui, escolta, jo és que això de les noves tecnologies encara no em sé ben bé com va, doncs els darrers dies de les votacions als centres cívics es posaran punts de votació. Es farà també a través d'un ordinador, però amb una persona al costat que et dirà com ho has de fer.
El CK precisament està previst que sigui el dia 21 de juny, quan faci la votació des del local social.
Molt bé. Doncs hem parlat d'una obra que es va presentar, que va ser triada, que va ser votada i que està feta. Només li falta ja doncs, aquella cerimònia d'inauguració. En aquest cas ha estat proposada, va estar proposada per l'Associació de Veïns del CK de Sant Pere. És la xarxa de camins i jardins dels germans Queralt, al voltant de la casa Queralt, que ja, si ens escolteu, hi podeu anar a fer un cop d'ull i a gaudir-ho. I avui ha estat amb nosaltres, molt amablement, el president d'aquesta associació de veïns, el Julián Garrido. Julián, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona i sort per aquest 2018.
Gràcies a vosaltres, ja sabeu que sempre estic a la vostra disposició quan vulgueu. Gràcies.
Has escoltat l'Espai Pressupostos Participatius 2018 de l'Ajuntament de Lleida. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el moment en el que posem somriures a les cares de la gent, com sempre ho farem amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Què tal, Joel? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. I tu què dius? Què dius?
Coneixes aquest tema?
Pues mira, te diré una cosa, tu no ho saps això, però és una de les cançons de la meva infància.
Ah, sí?
Sí, 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 és una de les cançons de la meva infància. I si no m'equivoco, també sortia amb un anunci de la Telefònica.
Sí, sí, sí. Bueno, no recordo què anunciaven, però que sortia amb un anunci, sí, i que per això aquestes cançons després es fan tan populars, eh?
Sí, jo no en recordo, sí.
Són els Weezer, i el tema és el Island in the Sun. Això és del 2001, o sigui que tu et va agafar amb 9 anys, com el que diu.
Sí, sí senyor, jo tenia 9 anys quan sonava aquesta cançó.
I on vas pel món amb tan jove, hòstia?
Ja, això em pregunto jo,
Bueno, però sí, ara estàs content, eh? Que ara ja aviat vacances, eh?
Bueno, ara sí, un detall, sí. Ja. Me falta encara que em diguis l'acudit dels exàmens.
Això anava a dir, però... ara... t'ho anava a dir, però dic no.
Ai.
Ara ja, final de curs...
Escolta, fa 4 anys, que vaig acabar la universitat, ja.
Ja?
Sí, 4 anys.
No, pues ja, ja fa, ja, ja ha passat dies, eh?
Sí. Déu-n'hi-do, del 2014.
Déu-n'hi-do.
Sí. Ha canviat tot massa.
Molt bé. Vinga, va, notícies de reir-se.
Mira, la setmana passada estàvem parlant de penes i coses així.
Los fantasmas.
Bueno, la setmana passada també t'hagués pogut dir, fa 4 anys parlant de penes. Pues sí. Pues resulta que diu que pide ayuda a los bomberos para que le liberen el pene.
Ah.
Vale, això és un clàssic.
Has d'estar molt apurat, per acabar tocant els bombers. És o no?
Clar, jo m'imagino... És veritat, perquè jo m'imagino la cara de circumstància de dir, bueno, què hago?
Claro,
o sea, truco, no truco...
¿Qué le ha pasado? Mire, no pregunte.
Exacte. O sea,
no pregunte.
Mira, això... És que...
Però a veure, on el tenia enganxat?
Va, vinga, va, vaya a començar, perquè és que...
Obre cometes.
Diu que això va passar a Elche, a Alicante.
Ah, això és d'aquí?
La notícia és de fa molt poc, és del 20 d'abril, eh? La notícia és de fa molt poc. Diu que el senyor tenia col·locat un anillo de acero en el membro viril i no podia quitárselo.
Home...
Ara entrarem en detall,
perquè
jo no acabo d'entendre moltes coses, ¿vale? Llavors el senyor va anar a l'hospital de Vinalopó, que no sabia ni que existia, sembla això de tribus.
Quítenme esto, por favor.
A Elche. Clar, la meva pregunta és, aquest senyor va anar amb els pantalons a l'aire o...?
No, home, no, però això és una anella.
Sí, però un moment, és que tinc moltes preguntes, Ricard. Ah. Pregunta número 1.
Pues si tu tens la foto al davant, o no n'hi ha?
No n'hi ha. Només faltaria ja. Bueno, això ja seria molt de mal. A veure, jo tinc moltes preguntes. La primera és, suposem que aquest senyor es va ficar aquesta anella quan tenia el seu membre en un estat d'erecció.
No.
Ah?
Oh, clar.
Bueno, depèn de lo que sigui l'anell, hi ha gent que té dits com varos de cubata.
No, a veure, Joel, això se posa quan està en estat de repòs.
Vale.
Clar, després allò ja saps que... ja saps, que creix.
Bueno, ja, però... Vale. Val?
I clar, l'anell el que fa és que no pugui decreixer.
Ah.
No sé si ens entenem.
Ja.
Clar, llavors...
Quantes vegades ho has fet, això, per saber-ho tant?
No, ho he fet, però sé de què va. Llavors...
Vale.
Llavors, clar, no baixa mai, això.
Vale.
Per entendre'ns, eh?
Ja.
Ens entenem, no?
No, vale, o sigui, llavors...
No retorne la sang,
Bueno, però, si gani oli o saliva...
Ah, bueno, jo no sé, això.
No s'ho podia treure, és a dir, en quin punt havia arribat, això?
Home, jo suposo que estava ja en plan estrangulament, se posa nerviós i allò es queda allí trabat que no es mouen davant i enrere.
Després en diré una altra. Jo pensava que havien anat els bomberos a casa seva, però no. Ell diu que acudió a l'hospital...
I després l'hospital va cridar els bombers?
Clar, sí. Després diu que no podia...
Que traiga la bombona d'acetileno que hem de ficar-nos aquí a tallar.
Exacte. Bueno, lo que no acabo d'entendre és aquest senyor...
Sí.
Aquest senyor que... A veure com...
Què volia aconseguir?
No, com va a l'hospital amb els pantalons així? Amb aquest bulto així?
Bueno, pues mira, va media... O sigui, no media, no, hasta entera i...
Hola, però el pantaló no, això no hi pot caber.
Sí, home, sí, te va, jo què sé, agafes uns pantalons amples, un de xandall, clar...
Vale. Bueno, pues...
¿Dónde tiene usted el problema a recepció d'urgències?
Exacte.
Pues ahí mismo.
Exacte. Senyale donde le duele, ¿no?
Ah.
Bueno, mira, pues això ve. Vale.
Moralina.
Sí, la moraleja és...
No feu coses rares.
No, com diu ma mare, us vaig dir la setmana passada, no aneu a buscar el perill.
Ah, home, vull dir...
Aneu a buscar el perill.
Ja hi ha aparells que estan preparats per això, eh?
Home,
vas amb un sex shop i ja està. No, però no...
Una anilla de metàl·lico a sobre, ni de... Vull dir, anem a buscar... Bueno, és igual, no?
Sí.
No, és igual. Bueno... Aquesta m'ha agradat molt, jo no sóc un especial fan de lo que parlaré ara, però m'ha agradat molt la notícia, perquè diu que una fan de Harry Potter descubre que ha leído una versió pornogràfica de la saga en vez de la original. ¿Vale?
No me cuadra.
O sigui, a veure com començo jo això. Diu que la tal Shelley Zhang, xina...
Mira, ja ha sortit el xino.
Sí, ja ha sortit el xino. Diu que estava dando sus primeros pasos en el mundo no muggle. Bueno, els muggles són com els humans, és igual. Diu que estava llegint Harry Potter i no li acabava de quadrar el final que estava llegint ella amb el que la gent deia, no? Llavors ella ho va compartir a Twitter i va dir, mira, m'estic llegint aquest llibre de Harry Potter i passa això. Però resulta que hi ha molts llibres sobre d'això.
Jo no he vist cap pel·lícula ni me l'he llegit, però ja m'imagino comentant amb l'amic o l'amiga, però escolta, el Harry Potter, és veritat que se lia amb aquest?
Clar, en el moment en què se mete una anilla de hierro en el pene, sí, exacte.
Clar, llavors és quan li van dir, però escolti, vostè, quin llibre s'està llegint?
Exacte, i va dir aquest, i van dir, bueno, és que aquest no és. Sí que és Harry Potter, però...
Bueno, la segona pregunta és, se'l va comprar o li van regalar? Perquè si li van regalar, igual anàvem segones.
Bueno, ella diu que el tenia.
Ja el tenia, però a veure... Bueno, a veure
clar,
si...
clar, però bueno, diu que... Què fan? Què més et puc dir?
Diu que
una mujer compra un iPhone 7 per internet i recibe un iPhone 3 i 4. ¿Vale? Diu que la senyora... Això, la notícia és de quan va sortir l'iPhone 16, fa uns dos anys, així, no? Diu que la dona va dir, diu, mira, jo no vull esperar en la calle com la gente. I llavors ella va buscar per internet i hi havia un home que deia, pues tengo el iPhone 7, tal, no sé cuánto. I va dir, bueno, bonito y barato, tiene que funcionar, no? I llavors ho va comprar per internet i a l'arribar a la caixa li va arribar el 3 i el 4.
Vaja.
Bueno, a la llarga això depèn de com tinguis la mentalitat, perquè si penses en negocis, a la llarga potser és algo de col·leccionista.
Home.
Bueno, mira, jo, si et dic la veritat, m'hagués comprat l'iPhone X sense obrir-lo, només per tenir-lo de col·leccionista el dia de demà. T'estic parlant d'aquí 50 anys.
I te l'haguessis pogut aguantar sense obrir-lo?
Bueno, clar, això sí, si tens diners te'n compres dos.
Ah, home,
no?
Clar, llavors sí, un l'obres i l'altre no.
I llavors el guardes i al cap de 50 anys pues, dius, mira, el primer, bueno, l'iPhone X que va sortir i tal. Però bueno, vull dir, la dona li va sortir així, pues...
Sí.
Bueno, mentre funcionen...
Nada, el 3 i el 4.
Sí.
Què més?
Diu que el és que aquesta notícia, mira, només l'he agafat pel titular perquè el trobo estúpid. ¿Vale? Diu que el representante bielorruso de Eurovisión se reencuentra con su familia murciana.
Que bueno.
Sigui, arriba el moment, però arriba el moment en el que les notícies m'han donat compte que ho volen tot espanyolitzar tant que la gent tingui un vincle. Te'n recordes quan el Bojan es va fer famós i al Segre i a la Mañana va...
Bueno, sí, és...
Bojan i Messi comparteixen un avantpassat comú, no sé què, no?
Sí, eren no sé quantes generacions enrere.
Sí, i a més també la Shakira
també,
Shakira catalana.
Bueno, però la seva àvia o besàvia per part de mare, em sembla, havia nascut aquí a Olot.
Sí, crec. Sí, vull dir que... però el que et vull dir és que aquesta obsessió amb buscar passats d'aquí
no
o d'Espanya o... Saps el que et vull dir? No trobo... Bueno, i el titular l'he trobat tan absurd que dic, al cap i a la fi se va d'això. Si vols t'explico de què va una mica el tema, però... Bueno, diu que el tal Alex F, que és el d'Eurovisión d'aquest any, que diu que tiene conexión con España desde su infancia. Diu que durante 6 veranos consecutivos vivió con una familia de acogida en Mula, en Murcia. Y aprovechando su presencia en España... Para participar en Eurovisión, Spain Pre-Party, se han reencontrado con ellos y lo ha retransmitido para sus seguidores.
Home, clar, és que avui en dia tothom és youtuber. O youtuber o fas un periscop o qualsevol cosa d'aquestes.
Sí, ho trobo ridícul, perquè a més, bueno, fa poc va sortir la notícia d'Alejandro Sanz, que pedia perdón públicamente, deia, a Instagram, por ser mal padre, por no haber ido al concierto de su hijo.
Bueno, pues un altre, tampoc cal que se'ns en doni.
A mi m'és igual, tio. O sigui, en plan, la roba se rente casa. La roba es rente casa, no? I bueno, pues això, un niño de 13 anys que va fer un braguetazo amb una dona i, bueno, i se sentia culpat.
Minut i mig et queda.
Minut i mig, bueno, perfecte. Diu que, a veure què és el xino. I ara han dit el del xino, ara.
Bueno, la Xina, has dit.
Bueno, a mí me ha agradado mucho aquest, el trobo muy bonic, y es que digo que una familia pierde a su perro y ofrece un viaje al Mundial de Rusia al que lo encuentre.
Ah.
Sobre todo, precios.
Home, però és una pasta, eh? Se l'han d'estimar molt, eh?
No, se l'han d'estimar molt. Mira, però mi, és que, mira, dic, diré això i quasi ploro i tot.
Home, tu has tingut, has tingut un gos, vull dir que...
He tingut un gos i és molt traumàtic, eh? Quan els perds, hosti, perquè te'ls estimes, que...
Però bueno, això anava a dir, que al final es fa un vincle important,
és,
no?
Mira, jo quan li deia a la gent, dic, per mi el Mike era, i és veritat, eh? Era el meu millor amic, el meu germà i el meu fill a la vegada.
Ah, vinga.
Sí, clar, la gent, clar, exacte, la gent pensa, va, què diu aquest, no? Però si tu penses, hosti, jo era fill únic, vull dir, només el tenia amb ell, no tenia res més.
No, tens raó.
I ens vam criar junts, tota la vida. Vull dir, al final va arribar més temps que fer, que estar amb ell que sense.
Imagina't.
Sí, quan el perds, això és bueno. Bueno, és igual, el cas és que en Cometes diu, el amor que sentimos por nuestros hijos no tiene precio. Ofrecemos a la persona que pudo haber encontrado o comprado a mi hijo Alex la oportunidad de ir a Rusia a alentar nuestra selección nacional.
Ah.
Y llavors diu, Alex es macho, tiene 11 años, aunque aparenta menos. No tiene colita y tiene una tetilla a la altura de su ombligo, que es negrita. Bueno, explico una mica.
Mare de Déu, mare de Déu.
Déu-n'hi-do, molt bonic, molt bé.
Escolta, que estem fora de temps, eh? Avui no, no. Res d'acudir.
Home, ni un cur, vinga, va, home, deixa'm dir un cur.
Corre, ràpid. Corre.
Diu, que metal más raro. Diu, és que és estanyo. Diu, a que sí?
A que metal... Oh, sí, Joel. Mare Déu. Hauré de fer un recopilatori només dels acudits. Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Ara sí, que ja ens queden aquests minuts que ens duen cap a la una. Els fem acompanyats del Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
I buscant aquestes rutes turístiques per les terres de Lleida, que nosaltres ja sabem, ja sabeu que les hem centrat, doncs, comarca a comarca, tres destinacions de cada comarca, perquè feu un primer tastet de cada comarca. Després, evidentment, jo crec que amb aquestes rutes sempre t'acabaràs trobant al camí algun altre lloc que és digne també de parar, de visitar o de fotografiar. Joan, avui anem cap a...
Les Garrigues.
Les Garrigues, anava a dir que estrenem comarca, anem cap a les Garrigues, o sigui que avui, demà i passat demà, propostes de les Garrigues.
Ah, exacte. I ara ja que som al mes de juny, doncs ja val la pena endinsar-se cap a aquesta terra que, a pesar de la seva sequedat, té una bellesa impressionant. Anem a visitar l'església de Santa Maria de Gràcia, a la Granadella, el que es denomina com la catedral de les Garrigues, per tant, vull dir, per la seva majestuositat. La població de la Granadella té el terme municipal més gran de les Garrigues. El nucli del poble s'aixeca a 628 metres d'altitud, en el serrall delimitat per la Vall Major i la barrancada del Coll de Bovera, que precisament des de la serra del Coll de Bovera es divisa una panoràmica immensa i majestuosa que per si mateixa, per si sola, ja val la pena visitar aquest indret. Una altra realitat impactant als ulls del visitant que arriba fins a la Granadella, ja sigui de pas o fent turisme, serà la immensa església d'estil barroc que es començà a construir l'any 1764 i que per la seva grandiositat i majestat li ha valgut el nom de Catedral de les Garrigues. Està formada per tres naus. És destacable el cimbori il·luminat per una artística llanterna i l'altar major que acull el cambril del Sant Crist de Gràcia. Aquesta venerada imatge, no sols pels granadellencs, sinó també per molts pobles de la rodalia, ens diu la tradició que va ser trobada en l'ermita dedicada a la Mare de Déu de Gràcia, emplaçada on ara s'aixeca la fàbrica de l'església, i que, curiosament, i a pesar de la gran devoció a la imatge del Sant Crist, ha conservat l'antic nom original i es diu Església de la Mare de Déu de Gràcia. El temple parroquial s'aixeca majestuós, al pla de la vila, ja fora muralles. En el seu interior s'hi veneren les imatges del Sant Crist de Gràcia, amb molta fama de miraculós, i la imatge de Nostra Senyora de Gràcia. La imatge del Sant Crist, clavada en una creu i cenyida amb una tovallola que li cobria el cos, de la cintura fins als peus, va ser trobada en el que era antiga ermita, encara que no sabem amb certesa en quina època. Tot i això, el notari de Montblanc dona fe de que l'any 1649 es volia treure l'esmentada tovallola a la imatge, fet que demostra ja la seva existència en el lloc. Aquesta imatge ha estat treta en èpoques de secada per demanar la pluja i també en altres necessitats públiques. És una imatge molt vella. I en un altar lateral hi trobem la imatge de la Mare de Déu de Gràcia. Així mateix, a la serra de Sant Antoni, i encara ara cap a la Granadella, hi ha l'ermita d'aquest sant abat, és a dir, l'ermita de Sant Antoni, la qual pot datar-se del segle XIV. En aquest bell lloc s'hi va construir fa uns anys un altar a la Mare de Déu de Montserrat. el qual també és molt visitat. Hi ha un bon accés a tots els llocs i no hi ha problemes per visitar-ho, ja que està obert a tothom. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: val més caure en gràcia que ser graciós.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem les senyals que ens diran que estem a la una i després, ulla, que tornem amb la radiografia. Avui parlarem dels 25 anys de l'ascens de la Unió Esportiva Lleida a Primera Divisió. No t'ho perdis.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primeras reacciones al alto comisionado contra la pobreza infantil que pretende crear el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Entidades dedicadas a la infancia celebran la propuesta, pero advierten de que para ponerlo en marcha hace falta financiación. Carmen Lavallén.
Sí, ven con buenos ojos la creación de este alto comisionado directamente adscrito a presidencia, porque consideran que atajar la pobreza infantil es un problema urgente e importante, pero aún no han sido contactados y las medidas que plantean requieren, recuerdan, de una dotación presupuestaria hoy por hoy insuficiente. Adolfo Lacuesta está al frente de la plataforma de infancia que agrupa a 60 entidades sociales, entre ellas Cáritas y UNICEF.
Los presupuestos parece que van a ser los mismos, y en los mismos, en los que estaban aprobados, desde luego no había una partida relevante como para todo esto.
Entre las medidas que consideran más eficaces señalan la puesta en marcha de una prestación de 100 euros por hijo a cargo para las familias en riesgo de pobreza y exclusión.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez, en nombre propio y en el de todos los miembros de la Conferencia Episcopal, ha enviado su felicitación a Pedro Sánchez. Le aseguramos, señala el Cardenal Blázquez, mi oración para que Dios le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que le encomienda el pueblo español, al servicio del bien común, la unidad, prosperidad y cohesión social de nuestro país, la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos. Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal le manifiesta una vez más su disposición personal y la de esta Conferencia Episcopal para elaborar sinceramente y colaborar sinceramente con las autoridades legítimas del Estado en orden al mejor servicio del bien común. Y te cuento también que hay una nueva cita judicial de los implicados en el proceso independentista. Hoy han declarado como investigados los dos Mossos de Escuadra y el historiador que acompañaron a Carles Puigdemont en su huida judicial. Aseguran que tenía pensado entregarse cuando fue detenido en Alemania. Por cierto, que el amigo de Puigdemont, el empresario Josep Maria Matamala, ha plantado al juez. Estamos en audiencia. Patricia Rossetti.
El empresario y amigo de Puigdemont, el empresario Matamala, no se ha presentado porque no le ha llegado la citación a Bélgica, donde reside. El juez de Gea ha pedido a la policía que averigüe su paradero y domicilio para poder citarle. Los Mossos de Escuadra solo han respondido a su abogado y han manifestado que fueron a buscar a Puigdemont para llevarle hasta la fiscalía belga, conocida ya la orden internacional de detención. El profesor de la Universidad de Barcelona, José Luis Alay, sí ha contestado a la fiscalía. Todos están investigados por delitos de encubrimiento y el juez no les ha impuesto ninguna medida cautelar.
Y hay más noticias en este lunes 4 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La policía mantiene en marcha dos investigaciones para aclarar sendas denuncias de violación. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han identificado a un grupo de personas que el fin de semana estuvieron en la sala de conciertos Razzmatazz. Todo parte de la denuncia de una menor de edad. Asegura que cuando se encontraba en un camerino de esta sala de conciertos, al menos tres hombres abusaron de ella. Sostiene que fue penetrada sin su consentimiento. De momento, ya decimos que hay identificaciones, pero no detenidos. En Castellón, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer otra denuncia por agresión sexual. Los hechos ocurrieron en la playa de Elsterrers de Benicàssim. La víctima se encontraba sola cuando fue presuntamente violada por cuatro hombres. Los supuestos agresores huyeron en un vehículo con el que fueron interceptados a las pocas horas. Y un apunte más: en Málaga, en Fuengirola, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años. Es de nacionalidad senegalesa. Está acusado de un delito de lesiones tras supuestamente arrancarle un trozo de nariz a un compatriota durante una discusión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo nos habláis de un proyecto que pone de manifiesto todo el bien que se puede hacer cuando se suman esfuerzos. Hoy habláis de la diócesis de Oviedo.
Sí, Punto de Apoyo es una iniciativa de varias parroquias de Gijón para responder a las situaciones de soledad y desamparo que a menudo sufren los mayores. Nació en 2009 en la parroquia de San Antonio de Padua, regida por los capuchinos, y hoy se encuentra ya en 13 parroquias de esa ciudad asturiana. La actividad de Punto de Apoyo es totalmente gratuita para los usuarios, que ya llegan a los 300, y cuenta con el apoyo de 49 voluntarios. Durante uno o dos días a la semana se llevan a cabo actividades como tablas de gimnasia, fichas para estimular la memoria, charlas sobre temas de interés para los mayores y talleres de salud. En definitiva, les ofrecen un marco de compañía protegido en un entorno que ya conocen, como es el de su propia parroquia. Una historia que contamos en todos sus detalles dentro de media horita en El Espejo.
Y estaremos como siempre muy atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el entorno de Griezmann desmiente que haya tomado ya la decisión de quedarse en el Atlético. Luis Munilla.
Algunas informaciones, Pilar, apuntaban hoy que Griezmann ya le habría comunicado a su entorno la decisión de quedarse en el Atlético, pero fuentes cercanas al jugador han asegurado al diario El Equipo que no es así, que Griezmann no ha decidido dónde va a jugar y que tampoco ha firmado ningún precontrato con el Barcelona. Por Griezmann se le ha preguntado hoy a Umtiti, su compañero en la selección francesa.
Hablo mucho con Antoine Griezmann, pero de este tema no. Hablamos de todo, de PlayStation, de la comida, de este tema no me importa, pero es un jugador fantástico y puede ayudar a todos los equipos del mundo, entonces si él quiere venir aquí, será fantástico.
Umtiti, por cierto, hablaba en el acto de renovación con el Barcelona hasta 2023 con 500 millones de cláusula. En Roland Garros está a punto de comenzar el partido de Rafa Nadal en octavos de final. París, Ángel García.
Ya está en la pista y esos aplausos que hoy son para él. Rafa Nadal calentando antes de su partido con Maximilian Marterer, el alemán, 22 añitos, 70 del mundo. Así que a punto de empezar estos octavos de final de Rafa Nadal. En el partido del que saldría su rival está ganando claramente el sudafricano Anderson a Schwarman, dos sets arriba y cinco iguales. Y ya sabéis que luego también juega Garbiñe Muguruza ante la ucraniana Surenko.
En segunda división, tres entrenadores que no siguen: Miguel Ángel Portugal en Granada, Enrique Martín en Albacete y Julio Velázquez en Alcorcón. Y está contando además Isaac Fouto que el presidente del comité de competición, Francisco Rubio, ha presentado su dimisión.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2. Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
En cuanto despeguemos hacia el límite de la atmósfera, emprenderemos uno de esos grandes viajes, pudiendo aterrizar en un momento.
Cariño, ¿cuáles serán los destinos a los que podemos irnos? ¡Ah, sí!
Aterriza tu nave en Tailandia, Sudáfrica o Estados Unidos con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Hem començat el migdia a Lleida, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Ara 8 ja per sobre, quasi 9, de la 1. Dilluns, començant setmana, 4 de juny del 2018. Hores d'ara amb 26 graus a la ciutat de Lleida. Tu hem avançat, però si t'incorpores ara, dir-te que demà passa dues coses. Demà, dia 5 de juny, És important, també, eh? És el Dia Mundial del Medi Ambient. En parlarem a partir de 2:15, a la Nacional 240, de sostenibilitat, de reciclatge, de l'Agenda 21, de moltes coses. Però demà també passarà una altra cosa, ja que avui tenim la tertúlia d'esports, doncs nosaltres ens avancem una miqueteta. Demà passarà que farà 25 anys del partit que va significar l'ascens matemàtic a primera divisió de la Unió Esportiva Lleida. 25 anys han passat ja d'aquell dia, d'aquell 3-0 davant del Badajoz. Això és l'himne que acompanyava la Unió Esportiva Lleida. Ara sí que podem dir Unió Esportiva Lleida quan sortien al camp. I, evidentment, ho escoltaven tant jugadors com cos tècnic, públic i periodistes. Avui jo crec que quasi bé tindrem les opinions de tots els punts de vista. Mireu, estan amb nosaltres una persona que ho va viure des de baix, des de la gespa, titular indiscutible de l'època. Està amb nosaltres el Xema Alonso. Xema, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, què et ve al cap ara escoltant aquest himne?
Pues rápidamente me ve pues, la celebració que van tindre a l'acabar el partit, no? Tots plegats, l'alegria immensa que tenien aquells moments, perquè fins a aquell moment estaven lògicament molt concentrats i molt posats en el que era el partit de futbol, i a l'acabar pues, bueno, va ser una sensació fantàstica, no?
Bueno, ara en parlarem. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Però tu on estaves fa 25 anys i un dia?
Jo a dalt, uns 15 metres més amunt que el Xema, trempant com un animal, perquè a banda jo tenia 22 anys, i ja treballava al diari, però encara estava en la fase aquella de transició de hooligan a professional, no? Sí. Està a la tribuna treballant pel diari La Mañana, però en el fons era un hooligan que feia 4 dies d'anar al Gol Nord amb els xuts, no?
Bueno, però i què ve que és brutal?
Aleshores, bueno, va ser una de les experiències més brutals que he viscut jo amb aquesta santa feina, no? Segurament amb el 0-1 del Camp Nou i amb l'ascens del Caprabo Lleida al Nou Congost de Manresa.
Sí, home, ja n'han viscut de cosetes, eh? El que passa és que a vegades ens falla la memòria, i sí que és veritat que darrerament aquests dos grans els hi està costant, el futbol i el bàsquet, però bueno.
No, el que passa és que són coses que fa 25 anys han canviat moltíssimes coses, ho vivies molt més intensament i estàs ficat molt més a l'ull de l'os que no pas ara, no?
Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, tu què feies fa 25 anys i un dia?
Jo era hooligan. Tu... de los del Gol Nord, els xuts. A més, tinc una foto que surto allí.
Però te'n recordes, eh?
I tant, si me'n recordo. I me'n recordaré tota la vida.
D'aquell dia.
I tant, escolta, tant. Avui me tens una mica cohibit, eh? Perquè me tens envoltat de presidents honorífics.
Sí, senyor. Bueno, sí, senyor. Sí, senyor.
No sé si prendré molt com que sóc el juvenil de la taula o
el mig avui.
O el mindundi de la taula.
Això vol dir que hi ha caché.
Hi ha caché, també.
Escolta, i qui no s'ha volgut perdre també l'especial d'avui és Sergi Tor, que el tenim a Barcelona. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, Albert. Te faig ara una... Bueno, una passada. Jo no sóc ni president ni honorífic. Per tant, ja equilibrem la situació.
Eh? Benvingut al club.
Apa, Sergi. Sergi Tor, tu també fa 25 anys i un dia, on estaves?
Estàvem al camp d'esports. Jo havia fet ja el trànsit, que diu Albert Escuer. Jo tinc ja més edat, jo ja era professional i, per tant, jo aquell hooliganisme no el vaig viure. Jo patia per les connexions, perquè teníem arran de gespa Jordi Pérez. I, clar, quan connectaven en Jordi Pérez, jo estava més patint. I va ser un partit molt, molt plàcid, eh? Perquè al minut 10 crec que va marcar Següenza.
Sí.
I, per tant, doncs, el partit ja va anar amb una... No va ser com un gol d'Iniesta, no?, al camp del Chelsea, sinó que l'ascens ja es va viure des de pràcticament els primers minuts. I sí que recordo ara, amb aquella transmissió que van fer amb Cadena, amb el programa de José María García, que aleshores era el conductor dels programes esportius de la cadena COPE, dos qüestions. Primera, que tan bon punt va pujar a Lleida, va fer una comunicació en París, buscant en aquest cas amb un lleidatà il·lustre, i aquest lleidatà va ser Albert Costa, perquè estava jugant al Roland Garros, i Albert Costa en aquell any va ser campió júnior de Roland Garros. Des d'allà es va haver aquesta coincidència doncs, d'Albert Costa, que després va guanyar el Roland Garros, Albert Square, posteriorment ja com a sènior, però sí que la primera comunicació que va fer la cadena COPE quan jo dic el Lleida ha ascendit a primera divisió va ser París amb Albert Costa.
Escolteu, mira, estava llegint Ravnic, Jaime, Virgilio, David, Chema, Gonzalo, Palau, Rubio, Sigüenza, que el va substituir Bartolo al 62, Gracia, Bernal, que el va substituir Parés al 81. Aquests són els homes que al minut 10, com deies, van fer l'1-0, el 47 el 2-0 i el 55 el 3-0. Lleida 3, Badajoz 0. Escolteu, us volia preguntar, perquè ja sé que llavors, no com ara, que bueno, s'ha de preparar el dia de festa, la rua... No, allí va ser sortir del camp i va ser una rua permanent per la ciutat, ja es va fer la recepció a l'Ajuntament. Jo crec que també a vegades l'espontaneïtat és bona.
Bueno, però perdona, Ricard, però va ser un desastre, No, és a dir, l'espontaneïtat hi va ser, però va ser un desastre. Albert Square i Xavi Perdú poden relatar, i Xema Alonso, sí. Però jo únicament apunto. Hi havia dos autocars a la sortida de la rua. Un, l'autocar municipal, que era tancat, sí. Perquè s'estrenaven la xarxa d'autobusos locals, i l'altre, un autobús que va arribar procedent del vicepresident, també difunt en aquest cas Josep Maria Boya, procedent de Reposteries Martínez de Burgos, i que es va quedar, en aquest cas, aturat al camp d'esports. Per tant, teníem dos autocars, si parles de la rua, Albert... Bon, Ricard Álvarez.
Sí, no, jo... Mira, jo us diré com la vaig viure jo, per cert, aquell dia. Jo estava de Creu Roja.
Anda.
Jo estava a peu de camp de Creu Roja i recordo...
No,
i recordo que aquell dia ens van doblar la gent que anàvem, perquè ara estava llegint 10.000 persones es va posar en aquell camp, que jo no sé si en cabien 10.000, jo crec que en cabien menys.
Home, si van entrar perquè cabien...
Bueno, no ho sé, si van fer cap pigué, però és veritat que hi havia gent, jo dic així, penjada per tot arreu.
Sí. Estava a gom a gom, La veritat és que quan van sortir al camp, quan van mirar les grades, pensaven que això no era factible, no? I inclús aquella sensació de dir... Ahí va, que no sabes, ¿no? Que no haya ninguna coseta estranya, que si no aquí se pot liar la que no està escrita, ¿no?
Però bueno. Estava llegint que Duran estava molt content i Mané deia, ull, que hem de guanyar aquest partit encara. Com us ho va transmetre? Com ho vau viure, els jugadors?
No, un partit normal i corrent, com els que anaven jugant fins a les hores, ¿no? Sempre, quan me comenten aquesta, bueno, me fan aquesta pregunta... No es un moment especial ni no especial, es un moment de los que te tocaba cada cap de semana. Estaban así, se habían enseñado de esta mena, entrenaban de esta mena y cuando surtieron al campo, pues bueno, era un partido como qualsevol altre. Sí que es cierto que la diferencia lógicamente es que cuando ya veías que el marcador anaba molt a favor teu y que ya estaba arriba en el final del partido, pues sí que ya no era un partido normal y corrent. Ya estaba lógicamente pensando en el lo que se había assolit y en lo que representaba en aquel caso para el club, para la afición y para la ciudad, ¿no? Pero de comenzament, un partido més en el cual se preparaba como qualsevol altre, i en aquest sentit van sortir així i, bueno, i de fet no va sortir de meravella.
Deixeu-me que recordi només que encara és l'època que la victòria valia 2 punts, l'empat 1 punt, sí. I que faltaven 3 jornades per finalitzar.
És que això, encara teníem 2 boles extra, no?
Sí, teníem
en cas que no sortís bé. De fet, l'últim partit el juguem a casa contra el Sestau i el que hem parlat moltes vegades de la gent si va al camp o no, fixa't tu que feia 15 dies que havíem pujat a primera, i el dia del Sestau ja tornàvem a ser mateixos de sempre al camp d'esport, sí, no?
Sí. Tu t'havies pensat mai que vindrà a Lleida i ascendíem al Lleida?
No, aquestes coses normalment no les penses, sinó sempre... jo personalment parlant sempre he pensat que hi ha d'anar passet a passet, no? Sí que és cert que quan van començar la temporada... van veure que a nivell del temps que ja portaven 2 anys en segona divisió A, que estaven fent unes temporades per ser Lleida bastant acceptables, a punt de, a vegades, d'entrar en play-off, de poder ascendir a primera, pues bueno, la última temporada que va ser la que van ascendir en aquest cas, pues lògicament els fitxatges que es van fer van ser una miqueta més con cariño, aquello de més arreglats, en el bon sentit de la paraula, i quan van començar la temporada sí que van veure que, bueno, que estaven allà dalt, que continuava estant allà dalt, i en un moment determinat, sense donar-li massa toms, sí que van creure que havia una possibilitat de poder donar, bueno, aquesta, podem donar nosaltres aquesta alegria, no? I així va ser. Però de començament, de principi, tot això, la realitat no ho pensaven, però a poc a poc el temps que van anar fent, el passat a passat que van anar donant, pues van veure que, bueno, que tenen aquesta possibilitat i així se va donar.
Sergi, no? Albert, saps qui anava segona de classificació?
Sí, bueno, el Mallorca. Recent de Santander. Però jo crec que amb aquella temporada, Xema, hi ha dos partits, tres definitius. Primer, quan anem a Mallorca, primer partit de la segona volta i guanyem 0-2. Va ser una victòria espectacular. Ja anem com a líders, campions d'hivern, però bueno, queda molt. I anem a Mallorca i guanyem 0-2. Primer partit de la segona volta.
Sí.
I vas haver un partit ajornat per la Boira a Badajoz.
Oh, aquest és espectacular.
Sí. Exacte, que sempre el van tenir allà. Se va ajornar el mes de desembre, però no es va jugar fins al mes de maig. I va coincidir que anem a maig i guanyem a Santander 0-2, al Racing.
Brutal.
I anem a Badajoz i guanyem 1-2. I aleshores sí que ja va ser... Hòstia, som a primera. I després vam anar a Castellón, però ja guanyar aquell partit de Badajoz i el de Santander, com dia el Ricard Valí, en dos punts, jo crec que ja va ser el adiós.
Davant del Badajoz es va jugar amb un mes.
Sí, de fet, ara que estàs comentant aquests partits, és que són tres punts que, molt bé, Sergi, importants en la temporada. Uno va ser el del Mallorca, el primer. Anava a casa seua, no?
Sí, bueno, a casa vam empatar 2, el primer partit,
sí.
Però quan vam guanyar ja 0-2, déu-n'hi-do, guanyem a Mallorca 0-2, a part juguem millor que el Mallorca. Es vam quedar...
Sí, no, i a més el futbol que a nosaltres ens agradava, no? Sabes, no? Durs,
sí, sí.
Seriosos, ellos atacant, nosaltres ahí aguantant una mica, i de repent, a la segona part, pim, pam, fuego, no? Aquello que, sí. Que sempre, bueno, nos
però,
funcionava...
Perdó, hui diu que havia el Real Betis, sí. També a la categoria, eh?
No,
hi havia
nos funcionava bastant bé. Entonces ahí va ser quan vam començar una miqueta a creure que aquesta situació se podia donar. ¿No? Aquesta circumstància, no? La següent va ser Badajoz. Jo me'n recordo quan van anar a Badajoz, la primera part que van jugar allí, va marcar el Tigre Bartolo el 1-0, sí. Al minut 1,
sí, sí,
de
sí,
un
sí.
Rebot, bueno, no van donar un meneo que, bueno, fixa't si jugo a partits de futbol, és que d'aquest me recordo el major meneo que m'han donat en la meva vida va ser a Badajoz, i gràcies a Déu, va vindre la nostra boira fins a Badajoz per suspendre el partit. Així que llavors, quan van anar a jugar la segona part, quan se va ajornar, van arribar allí, van guanyar 1-2, que això també va donar molt aire, lògicament, a la nostra classificació. I llavors el partit clau, que ja nos veien quasi en primera divisió, en pim i mig, va ser quan van jugar a Santander, no?
Sí, jo crec que van ser els tres partits claus i al final, doncs bé, s'arribar a la primera divisió una situació increïble.
No, i una de les claus, suposo, és que tampoc hi havia pressió, vull dir, o sigui, va anar tot bastant rodat, però sense pressió, perquè pugem de segona B i el primer any a segona A ja estem allí traient el cap per dalt i diem, ah, bueno, vale. El segon any tornem a estar traient el cap per dalt, però continues veient l'ascens com una quimera, dius, bueno, ara l'objectiu és consolidar-nos a segona A, que ha costat tornar i tal, i el tercer, doncs, bueno, comences, vas jugant, vas sumant, vas traient aquests partits claus, els treus endavant, i una mica jo crec que també pot ser una de les claus era aquesta, que no hi havia una pressió desmesurada per l'ascens. O sigui, a la ciutat es vivia la il·lusió de que la podien fer grossa, però no hi havia la pressió aquesta de dir, no, és que hem de pujar. No
I
sé
i
si
va haver-hi dos anys després sí que va haver aquesta pressió.
Exacte.
Bueno, és que el que parlaven abans, éramos el Lleida.
Clar.
Lògicament, com tot el carinyo, ja sabeu que tinc, sí. cap al club i per la ciutat, pues, no éramos un equip punter per poder pujar en aquells moments.
Bueno, lo que era Sergi, Betis, i... Mallorca,
Ràcic... I el Villarreal també estava, eh?
I realment...
Castelló...
El Villarreal no era com ara, eh?
No,
era
correcte.
I realment teníem un vestuari molt arreglat, no? Havia uns veterans que sabien... Era on se tenia que anar a donar los passeig o anar caminant, i luego teníamos un entrenador que en aquest sentit també era molt, molt, molt tranquil·let en aquest aspecte, no? En ningú moment no havia ningú tipus de... Ja te va dir, és que el dia del partit que podien ascendir és com si fos un partit de la primera... Bueno, el primer partit de temporada, no? Era el mateix, no? La preparació, la sensació, inclús... millor, no?, en aquest sentit, perquè inconscientment tu també eras... conscient de lo que ahí te jugabas, ¿no? Però era un partit més i, per tant, en aquest sentit sempre han tingut bastant clar en aquest aspecte, aquest vestuari, con aquest entrenador, de que les coses tenien que fer de la manera que se devien de fer, sense pressió, sense obligar a ningú o exigir massa de lo que pertenia, i les bronques i les alegries, les alegries i les bronques eren les corresponents, sí. En el sentit de la paraula, de com havien jugat aquell dia, sense res més, ¿no? I jo crec que això va ser una clau a l'hora de que se donessi aquesta circumstància, no? Que el vestuari i els veterans ja tenien molt, gràcies a Déu, molt assenyats, i el míster en aquest cas anaven de la mà con los veterans de l'equip, i la resta, que éramos una mica més tovets, més jovenets, pues bueno, nos deixaven emportar, no?
Bueno, però potser era la barreja ideal, no? Veterans, joves, bueno, tovets, però tu de tovets no tenies gran cosa, eh? Tot i que eres jove, gent de casa, allà, els Bartolo, els Rubio, els Palau, de i després la cirereta amb Javi Gràcia, amb Bernal, clar, és que era la combinació perfecta, no? No és allò que dius, és un equip de casa, què tal, no és un equip fet a cop de calendari, no és un equip veterà, no és un equip jove, no, ho tenia absolutament tot, no?
Però a vegades veus que es valinien les cosetes.
Tenia el talent, les ganes de la gent jove, la veterania, els galons, doncs, de la gent que ja portava, doncs, de Gonzalo, Ravnich, etc. L'esperit, el cor de l'Antoni, del Miguel, del Javier, i després també la qualitat, no?, amb aquestes incorporacions de Javi Gràcia, sobretot, i Bernal.
Deixeu-me que...
Oh, el míster.
Wow. I el míster, evidentment. Deixeu-me que acomiadi el Sergi Tor, que sé que havia de marxar i que havia entrat ara per acompanyar-nos. Sergi, escolta, per cert, pèls de punta, escolta l'himne de la UE Lleida.
Bueno, sí, és de l'extinta UE Lleida. És que en 25 anys han passat tantes coses.
Però sé que tu ets de la UE Lleida.
Sí, era, perquè ja no existeix. Bueno, per tant, tampoc tindrem una nostàlgia equivocada amb una cosa que no existeix. No?
Nosaltres som del Lleida.
Del Lleida. Sí, clar, exacte. M'ha hagut de fer aquest lema, més genèric.
És el jutjat i veuràs que encara hi són.
Clar, bueno, però no sortim al camp.
Ah, bueno, això és una altra
cosa. No sortim al camp. Però bueno, jo... I és un tema que ha passat i, per tant, no... Jo l'únic que... És un desig, no? Ara estava recordant que, bé, la nostra generació, i potser els que tenen 30 anys cap amunt, han pogut respirar allò del Lleida primera,
sí,
que tant de bo que molta gent no ho ha vist, era com nosaltres érem. El Lleida va estar un any al 50-51, però què m'estàs explicant, no?
Sí,
pues clar, tant de bo, doncs, que els de 30 anys cap avall ho puguin veure, i els que vagin naixent, no, òbviament, no, de veure el Lleida a la primera divisió, perquè jo crec que el que més va canviar la primera divisió és que la ciutat, quan havia futbol de primera, canviava. Era l'atmosfera. La primera divisió de futbol és brutal en tots els sentits pel que porta, i la ciutat ha canviat. Després no vam poder aguantar, això és també una altra història, però tant de bo, doncs, ho puguem tornar a viure, perquè hi ha ciutats que ho viuen, i tant de bo que aquesta generació també ho pugui disfrutar.
Sergi Tor, que aquell dia estava explicant el partit a través de la cadena COPE, com sí, sempre, un plaer, una abraçada, amic, gràcies.
Gràcies a tots, una abraçada.
Igualment, Sergi, cuidat, adeu, adeu.
Deia que, clar, pujar primera sembla fàcil, però no ho era. No ho era, ni molt menys. El tema de mantenir-se primera, però clar, la primera de llavors a la primera d'avui en dia, jo crec que és un abisme, d'una a l'altra.
Ha canviat moltíssim, sí, ha canviat moltíssim.
Sobretot, avui en dia, ulla, pujar primera, que pots prendre mal, eh?
Sobretot en l'aspecte econòmic.
Clar.
És a dir, ara aquí que pugen de segona divisió a segona a primera divisió, almenys, independentment del nom que tinguis com a club, tens més opcions de tindre calés per intentar poder fitxar, no? I també ens ha obert molt l'aspecte d'estrangers, de que pot vindre jugadors de tot arreu, i això dona més canxa a les possibilitats, en un principi, que aquells que pugen, pues, que se pugui mantindre. Nosaltres, en aquest cas, no tenien aquest concepte, i sí que és cert que se podien fer les coses com sempre, millor o pitjor, però, bueno, éramos el Lleida i al final, pues, bueno, van baixar de categoria.
Però és que estem parlant de l'ascens de fa 25 anys, però jo crec que avui en dia la segona divisió A, i això ho hem parlat moltes vegades aquí a la radiografia amb el Xavi i l'Albert, és una divisió potent, amb equips amb molta tradició de primera, segona, i que han estat molts anys a primera, i crec que ja seria una divisió atractiva perquè Lleida es mantingués amb una segona divisió A.
Jo sempre he dit que Lleida tenia que ser un equip ascensor. En primer lloc, t'hauria de jugar sempre a la segona A, i després, pues, pujar un any a primera, estar dos anys a primera o tres, tornar a baixar, estar dos o tres a segona, tornar a pujar... I
però a qui li agrada el futbol, avui en dia, la segona A és una lliga maca per anar a veure futbol.
Sí, no, i es veu bon futbol, hi ha equips, sis primers classificats, jo estic convençut que a primera divisió igual no baixarien. Hi ha algun equip de segona A que a primera, doncs...
No, però miren els clubs que hi ha
d'avui,
a part de l'Osca... Tens el Saragossa, tens el Racing, tens una sèrie de l'Oviedo. Són equips que han estat molts anys a primera divisió.
Bueno, és diferent, clar. És que ara hi ha el tema de les teles.
Sí.
Clar, això són diners. I això ha igualat bastant la categoria.
Molt.
Perquè ha igualat. I també el control econòmic que fa la Lliga de Futbol Professional. Clar, quan puja el Lorca, el Xuguembau arriba i presenta un pressupost de 24 milions d'euros a la Lliga de Futbol Professional. I clar, a la Lliga li diuen com? I això com ho penses fer? O sigui, com penses reunir 24 milions d'euros? O sigui que tampoc hi ha el desgavell que hi havia abans, que tu pujaves, barra lliure, gasta el que vulguis, després a pagar, doncs ja veuràs si som a temps. I això, doncs, ha igualat bastant la categoria. Llavors, els que estan per competir amb aspiracions allí estan, i projectes ficticis com el del Jugendbau a Lorca o la Cultural Leonesa, doncs s'acaben estavellant per això, no? Perquè vull dir, hi ha un control que abans no existia, i al final s'acaba premiant la feina ben feta. Això no vol dir que el Huesca, que té el 12 o el 13 pressupost de la categoria, bueno, hi ha gent de futbol, perquè hi ha gent de futbol que porta el club, i t'acaba pujant. Bueno, i el que deia, sí, és una categoria bonica, sí, es veu bon futbol, però la gent vol primera.
Sí, correcte.
Si tu a la Copa del Rei te ve el Saragossa...
Correcte.
Mi seràs 3.000.
No és el mateix que la Real Societat. Clar. O l'Atlético de Madrid.
Llavors, clar, el que agrada és el caviar, no, Xema?
Està clar. És innegable.
Però això també té la culpa la tele, que tenim tot el futbol que volem avui en dia a la base i coneixem a tots els equips de primera, que és bo, que no dic que sigui dolent, al contrari, vull dir, jo he estat subscrit amb això del veïn Connect aquest, i escolta, clar, veus futbol i els veus tots, i de tots els angles,
però això és bo. I no està renyit, perquè tu pots ser de qualsevol club de primera divisió i pots ser del club de la teva ciutat.
Correcte.
Si al final, si t'agrada el futbol, pots anar a veure partits des del dissabte fins al diumenge a la nit, passant, lògicament, pel camp d'esport, si no tens temps per...
Aquest és el problema.
Escolta, que ens hem quedat sense temps, que és una pena, però ja. Correcte. És que clar, quan parles de coses agradables hoy passa ràpid això. El Xema Alonso, que va estar al camp, va fer la passada del 2-0, segons llegia el diari. Per tant, gràcies, Xema, per estar amb nosaltres avui.
Al meu company de casa, si no...
Albert Escuer i Xavi Pérez, la setmana vinent parlarem d'altes i baixes.
Molt bé,
home. Adéu.
Ja per sobre de 2:15, obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Mònica.
Jo dic, està en un embús.
No,
el gato al caravana i no...
No, mira, ara t'explicaré un secret per als oients de Tarragona
explica.
Tu. Els de Lleida ja ho saben. Nosaltres, els dilluns, abans d'obrir la Nacional 240, estem fent la tertúlia d'esports.
Sí.
Ja saps que són...
S'ha allargat la cosa.
No, són apassionades. Quan parles d'esports, ja. És apassionat. És curiós, perquè arregles el món i al final no arregles res, però és apassionat. Però saps de què estàvem parlant avui?
Sorprèn-me.
Doncs que demà és 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient.
Sí,
demà.
Senyor.
Però és que, a més, perquè això ja fa estona que ho estic dient, que ara en parlarem, però a més, demà... Farà 25 anys que Lleida va lograr l'ascens a primera divisió.
Ah, sí senyor, me'n recorda això. Crec que més comparteix honor amb el Nàstic, si no vaig malament.
Ara no t'ho sabria dir exactament, però farà 25 anys, i n'estàvem parlant avui amb el company Sergi Tor, que va estar a la cabina, amb el company Albert Escuer, que també era periodista i estava cobrint-ho pel diari, i amb un exjugador com és el Xema Alonso.
Doncs, t'ho confirmo, el Nàstic fa 10 anys avui.
A 10, no t'ho imagina't. Nosaltres fa molt, i ara seguim a segona vella, això no hi ha manera de fer que pugi. En fi, el que dèiem, Mònica, demà és dia 5 de juny.
Sí, senyor, Dia Mundial del Medi Ambient.
Que important que és el medi ambient.
Doncs sí, no sé si parem prou atenció. D'entrada, avui nosaltres ens volíem centrar una mica en el que podem fer, no? Que és molt a nivell domèstic. no? Perquè tu, a l'hora de, doncs, de separar la brossa a casa, de reciclar, no? Amb això jo crec que tots hi tenim una responsabilitat, sí. Penso.
Sí, el que passa que potser això és la part més petita. Bueno, no ho sé.
Bueno, poc a poc, de mica en mica s'omple la pica, eh? Això perquè sí. Si nosaltres no ho fem ja malament, si d'entrada ja no ho fem això, malament. Avui tenim com uns convidats amb els que parlarem d'això, de residus, de com es gestionen els residus a nivell municipal, que és importantíssim. Jo et presentaré l'alcalde de Rocafort de Queralt, Ricard, el presento, és el Marc Roca, el tinc aquí a l'estudi. Què tal, Marc? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies.
Bon dia, Marc. Gràcies per convidar-me.
Un plaer, perquè a més, mira, el Marc és un part culpable de que Rocafort avui comenci una etapa diferent, diguéssim, pel que fa a la gestió dels residus, no, Marc?
Sí, sí.
Ara ens ho expliques. Mira, què tenim a Lleida?
I a Lleida està amb nosaltres la Pietat Pizarro, que és tècnica municipal de Medi Ambient i que ens vindrà avui a parlar, doncs, de... Bueno, ens vindrà a anul·lar mites del reciclatge.
Ah, sí?
Ens vindrà a parlar també dels privilegis que tenim a Lleida, que estem molt connectats amb el medi ambient, i també ens parlarà de que la educació als nens és importantíssima si volem parlar de futur a mig i llarg plaç del medi ambient. Està amb nosaltres la Pietat. Pietat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No sé si m'he deixat alguna cosa.
No. Ja aniran sortint.
Ja aniran sortint. Escolta, fem una pausa.
Sí,
i...
però curta.
Tres missatges d'aquests que diuen interessants i ens posem de cap al medi ambient.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Si piensas que solo por ser joven te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El próximo miércoles 6 de junio hablaremos de modelos de negocio innovadores que se preocupan por la sostenibilidad. Herrera en COPE se trasladará hasta las instalaciones corporativas de Acciona en Madrid para descubrir cómo Acciona hace posible un modelo de negocio basado en energías renovables e infraestructuras sostenibles. Acciona, expertos en diseñar un planeta mejor.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes. Nautalia Viajes.
Si haguessis de dir tu aquesta última frase, Mònica...
No, mira, ho estava pensant. Dic, millor que no, sort, que no ens toque fer un anunci d'aquests a vegades a quatre mans.
Però has vist que no ens veiem i sé exactament què pensava el meu mateix?
És que ja són molts anys, clar. Sí, escolta. A veure, anem a parlar del reciclatge. Mira, començo amb una dada, si et sembla.
Vinga.
No sé, segons l'Agència de Residus de Catalunya, per habitant al dia generem 1,4 kg aproximadament de residus.
Imagina't.
Com ho veus, això? Et sembla poc? Et sembla molt?
Em sembla moltíssim. Bueno, jo et diré una cosa. Tot i mirant-ho, jo cada dia, en una casa, en una llar de 4 persones, 2 nens i 2 adults, cada dia baixem una bossarrada, per dir-ho així, bastant comprimida, del contenidor groc, per entendre'ns, del plàstic... És increïble. Ja busques, que no estigui envasat, però és que hi ha coses que estan doblement envasades.
Ai, el plàstic, mira, el Marc que està fent amb el cap, està fent ni tant, ni poc, em sembla, no?, una bossa.
Bueno, de fet, a part de tot l'esforç que puguem fer nosaltres amb el reciclatge, sí que ens trobem que els productors no ajuden gaire.
No, Això és un altre cavall de batalla,
El que passa que suposo que això ja és un altre segment i la responsabilitat hauria recauria amb algú altre.
Clar.
Però nosaltres hem de fer la part que ens pertoca.
Mira, si us sembla, Ricard i Pietat, a mi m'agradaria que començar, que en Marc ens expliqués quin és el projecte, perquè és avui, a més t'agraeixo especialment que hagis vingut avui, que no sé si estan col·locant els contenidors a aquesta hora o ja estan.
Aquest matí estàvem fent el canvi.
Fent el canvi de contenidors a Rocafort de Queralt, uns 260 habitants. Quin és el canvi? Què comença avui?
Bé, el canvi que comença, en trets generals, és buscar, a part de fer la recollida selectiva correctament, buscar un sistema que la gent se'n senti partícip i que, a més, sàpiga que si ho fa correctament es pot sentir recompensat. Crec que és el plantejament que ens pot fer que la gent de mica en mica vagi vinguent cap a aquests postulats. Fins ara ens trobàvem amb una cosa que passa a la gran majoria dels municipis de Catalunya i d'Espanya, que el rebut de la brossa és igual per tot el ciutadà, per tots els ciutadans de, no sé, en aquest cas no sé ben bé Reus com funciona, però de Reus, de Montblanc, de són rebuts iguals. Què passa aquí? Que els que fan l'esforç per fer la recollida selectiva es troben, doncs, que si ho fan correctament baixen el rebut de tots, dels que ho fan bé i dels que ho fan malament. Això ja per plantejament ja és un sistema injust. A més, si afegim que trobem la mar de normal que tu consumeixes més electricitat que el teu veí o menys, i per tant pagues més o menys, o que consumeixes més aigua o menys aigua que el teu veí, i també de la mateixa manera el comptador et dirà si has de pagar més o menys, doncs trobo que amb la brossa també hi hauria d'haver-hi algun sistema, que és el que estem aplicant des d'aquest dematí a Rocafort de Queralt, hi hauria d'haver-hi algun sistema que això ho reflectís, i és el que hem intentat això. No som inventors de res, no som inventors de res, perquè de fet això, aquesta prova pilot ja funciona a la Garrotxa, i pensant jo en un sistema que pogués reflectir això, vaig estar buscant i vaig trobar que aquesta gent ho estaven aplicant, i juntament amb el Consell Comarcal, que des d'aquí també vull agrair que els seus tècnics i tot plegat van buscar la manera de poder-ho aplicar a Rocafort, doncs vam anar a veure aquesta gent i ens van confirmar que, segons ells, abans que el porta a porta, fins i tot aquest sistema els estava donant més bons resultats.
I com es fa això, Marc?
Clar, els rocafortins i rocafortines a partir d'avui tindran uns contenidors intel·ligents, no?
Diguem-ne que això es fa siguent una mica agosarat i radical i veient que el veí que potser el dia abans et mirava la mar de bé ja no t'hi mira tant. Però és una cosa que s'ha de fer. A veure, com es fa? És molt fàcil. És molt fàcil d'aplicació. Una altra cosa serà d'aplicació, em refereixo a la infraestructura. Hem agafat tots els contenidors oberts de rebuig, d'orgànica i d'envasos, a partir d'ara s'obren amb una targeta personalitzada, i cada veí, a part de tenir aquesta targeta personalitzada, també té unes bosses amb un codi que identifiquen per dir-ho d'alguna manera, el seu rebut de la bossa.
Ah, caram.
Val. Llavors, també és el que he volgut traslladar als veïns. Clar, hi ha veïns que diuen això és invasiu, això va contra la nostra intimitat, res més lluny de la meva aspiració d'obrir les bosses de... les bosses de brossa dels meus veïns. No en tinc cap mena de ganes. Si es confirma, que jo crec que així serà, que hi ha una pujada significativa de la recollida selectiva, doncs, escolta, aquí no hi ha cap necessitat d'obrir la brossa de ningú. Simplement voldrà dir que els veïns han agafat aquest sistema, se l'han fet seu i han jugat fort, doncs, perquè això funcioni. I al llarg d'aquest pla pilot de 6 mesos, esperem que així sigui.
Clar, per tant, hi haurà, doncs, això, els contenidors que s'obriran amb aquesta targeta, les bosses amb aquest codi, en què es podrà veure si s'ha separat bé, per exemple.
Clar, de fet, aquest codi, on realment s'utilitzarà, serà en el contenidor de rebuig.
Clar.
Si el rebuig es fa correctament, els altres, per si sols, ja hi va parar el que hi toca. Ja. És la clau, és el contenidor del rebuig.
Rebuig és el que en genera més dubtes en general, no?
Exactament. No? El que en genera més dubtes i més és el calaix de sastre que tothom hi tira el que potser tiraria, ja. Hauria de tirar amb una deixalleria.
Ja, exacte. Pietat, com ho veus,
el rebuig és el gran, no? El que sí. Va tot, no?
Bueno, el gran.
Hauria de ser el petit.
Exactament. Sí,
com veus el sistema, Pietat, tu, que ets especialista en el tema?
Pues la veritat és que molt bé, molt interessant. A veure, de fet, haig de dir que el Marc, bueno, tenen la sort de que el ser un poble petit, tots aquests sistemes és molt més senzill d'implantar-los, no? Nosaltres aquí a Lleida pues, és complexa, però anem cap allà també. I de fet, durant tot l'any passat, durant el 2017, el que vam fer és instaurar un projecte molt similar de servei porta a porta per a grans productors. Hem començat, com que a nivell de ciutat és molt més ampli, hem començat pels grans productors, els botigues, comerciants, escoles, fins i tot totes les escoles del municipi. Del casc urbà, i el sistema és molt similar, el SIM repartit. En el nostre cas, el xip està bàsicament amb els contenidors, tenen uns contenidors identificats amb un codi per productor, sabem exactament d'on ve aquell contenidor, i les escoles o les botigues treuen el contenidor amb uns horaris pactats, que en funció, pot ser matí i tarda, en funció de, bueno, de les necessitats de cada cas, i llavors sí que portem un control de quin és el buidatge que es fa. Això ens permet saber si realment s'està fent una recollida selectiva o no. No?
Clar.
És la bossa, però amb gran, el contenidor.
Sí, exacte.
Per entendre'ns.
Sí, sí.
Per cert, Marc, això, el control aquest també controlarà les hores, perquè també hi ha unes hores, suposo, en què es pot llançar la brossa, o això no?
No, de fet, buscàvem un sistema que, contra el que ofereix la recollida porta a porta pel ciutadà, doncs que en qualsevol hora es pogués abocar.
Ah, vale.
És un contenidor tancat, i el ciutadà agafa la seva targeta, va cap allà, obre, posa la seva bossa amb el codi de la casa i punt. Ho pot fer a l'hora que més li convingui.
Molt bé, interessant.
Doncs, escolta, estic pensant, Marc, tornem a parlar el 5 de desembre.
per què el 5 de desembre?
Bueno, 6 mesos i un dia.
Mesos, no?
D'acord.
Ho dic perquè estic... Ara, la veritat és que m'ha engrescat aquesta solució. Bueno, jo entenc, com diu la Pietat, que, clar, això de desplegar-ho en una ciutat mitjana petita com és Lleida, per exemple, ja no parlem de Barcelona, és diferent, però...
Totalment d'acord amb la Pietat. En aquest sentit, si s'ha buscat un poble com ara Rocafort, que a més no té nuclis segregats, vull dir, està tot en el mateix lloc, doncs és també, i a més ja fins ara ja teníem una recollida un tant per cent de recollida d'un 55%, que és bastant alt, doncs ha sigut precisament per això, per la mida del poble, i tot plegat s'amotllava a un pla pilot. Clar, jo entenc que Lleida estem parlant d'una...
Perdona, he sentit un guau de la Pietat quan has dit 55%.
Sí. Bueno, és que aquí a Lleida tenim molta feina encara, eh? Estem, de fet, estem normalment en torn al 25% de recollida selectiva. El que sí que us podem dir és que nosaltres sí que hem fet una primera avaluació d'aquesta instal·lació del porta a porta només a grans productors, i això ens ha permès pujar un 5% de recollida. Ara estem arribant gairebé al 31% de recollida. És a dir que, déu-n'hi-do, doncs sembla que no, però bueno, són aquestes gotetes que et permeten anar avançant. I també és cert que d'entrada la gent genera rebuig, no? Perquè ja vol dir que has de tenir un espai per ubicar els contenidors a l'interior, és un canvi d'hàbits, no ho pots treure quan vols, sinó que t'has d'adequar als horaris que estan establerts. Però un cop superat totes aquestes traves, perquè qualsevol canvi d'hàbits, la gent és reticent d'entrada.
Això és directe. O sigui, qualsevol canvi que et facin és... ja està, no.
Clar, llavors, un cop passada aquesta primera barrera i ho assumeixes com que s'ha de fer així, en general el que tenim és molta satisfacció tant per part de les escoles com per part dels comercials, perquè el que fas és els simplifiques, els vens a recollir la brossa a la porta de casa, no? Llavors, passada aquesta barrera inicial estem veient que dona resultats.
Pietat, jo et volia preguntar, i sé que amb la Mònica ja ho hem parlat dies, això, però com pot ser que avui en dia la gent encara li haguis d'explicar que hi ha quatre contenidors, que és relativament fàcil saber que va a cada cosa, i que, com dèiem al principi, el contenidor més gran segueix sent el que s'omple i el que hauria de ser més petit. Uh-huh. Hi ha molta gent que li diu, si et diuen, és que això del reciclatge és una tonteria, que al final és la mateixa empresa amb camions pintats de colors diferents i que després ho aboquen tot al mateix lloc.
Això és un mite,
L'heu escoltat, oi, aquest?
Sí, tant.
Aquest és molt. El problema és que, com que hi ha diferents sistemes de gestió...
Pietat, van a llocs diferents, ho dic per desmentir-ho ja.
Sí, a veure, cada cosa va al seu lloc.
Vale.
El que passa és que, per exemple, a vegades hi ha camions, aquí a Lleida a vegades hem tingut camions com bicompartimentats, és a dir, el mateix camió recull l'orgànica i el rebuig, però no se barregen. Uh-huh. El camió està separat i això porta molta confusió.
Però vull dir, després van a tractaments diferents.
Correcte, sí.
I fan el camí que han de fer.
La matèria orgànica es converteix en un adob de la forma més senzilla, bueno, uh-huh, simplement amb temps i remenant una miqueta i poca cosa més, no? I el rebuig sí que és, va a abocador.
El rebuig
no s'aprofita, el que llancem al gris no s'aprofita. Uh-huh. És el que hem d'evitar. És la fracció que hem d'evitar.
Clar. Però plàstics, vidres, sí que entren en cadena.
Sí. Cadascú té el seu circuit. Uh-huh. Per exemple,
Nosaltres... Quan dic plàstics vull dir el groc. El groc.
Correcte, és el que t'anava a dir. Aquí plàstics és un dels altres temes, un altre dels mites. El contenidor groc és el contenidor del plàstic. No, el contenidor groc és el contenidor d'envasos. Si li diem de plàstic, que ens deixem a molts envasos, tots els metalls, ja unes tetrabrics, que ja haurien d'anar, eh? I clar, aquí la variabilitat de materials és tan gran que hi ha un pas previ per una planta de tractament que separa en funció del tipus de plàstic, en funció del tipus de metall, va on destia un altre, però s'aprofita tot. Tot el que no vagi al gris, tot el que va a recollir a selectiva, s'aprofita.
El gris d'aquest forat negre, increïble.
Sí.
No? Marc, què volies dir?
No, res, que haig de fer un incís que amb el nostre model de recollida el que hem volgut també és que és aclarir conceptes, perquè jo ja sé que en el de vidre només hi van els envasos de vidre, però nosaltres això ho hem eliminat. O sigui, si a algú se li trenca un got, és vidre i val vidre, punt. Que fins ara no era així.
És veritat.
Almenys a Rocafort no era així. Amb el plàstic, igual. El que són les bandejes de Prexpan i aquestes coses anaven al rebuig. Doncs hem volgut deixar clar que, tot i que segons les normes no hauria de ser ben bé així, hem aplicat un sistema lògic. I el sistema lògic és que el plàstic va al plàstic juntament amb els envasos de plàstic i alumini. I el que és el vidre, és vidre, i si se't trenca una copa, se't trenca un got de vidre, doncs va al vidre.
Clar.
Saps que estava pensant? Que la gent ja ens queixem perquè tenim quatre contenidors, però em consta, Pietat, i no sé si serà així, que hi ha d'altres països que hi ha més colors. O sigui, que recullen molt més selectivament.
Sí, perquè, per exemple, en funció del color del vidre...
Aquí ens emboliquem ja amb el verd, per entendre'ns.
En funció del color del vidre.
Clar. Bueno, la qualitat és diferent i hi ha països que hi separen. Jo, de fet, estic gairebé més d'acord amb el Marc i... Per mi, això és una opinió personal, crec que com més simple és el sistema, més fàcil, i jo gairebé et diria, per mi el residu principal a separar és l'orgànica. Correcte. És el que et dona la major part dels problemes, és el que et dona lixiviat, té líquid, genera gasos, si no està airejat. Llavors, jo si hagués de demanar un esforç a la gent, us diria, separeu l'orgànica, perquè a més és que el 40% del que llancem és orgànic, és que si centrem aquí l'esforç, tenim la meitat de la feina feta. I després, és que amb el rebuig, és... La part de rebuig és mínima, el que hauria d'anar al rebuig és barreja de materials, algun bolquer, bolígraf trencat, però tot el que més són paper, cartró, vidre, és molt fàcil, però la clau és l'orgànica, i estic totalment d'acord, com menys contenidors al carrer, més fàcil.
Digues el que vulguis a Marc, s'està aguantant, però...
És tot un món, això,
Sí, i tant, però... Sí, per al que estàs comentant, Pietat, totalment d'acord amb tu. El que passa que jo crec que la clau no és l'orgànica, la clau és el rebuig, precisament. Sí. Perquè l'orgànica ens trobem que, de fet, les bosses d'orgànica no van codificades en el nostre municipi. Sí. Va amb targeta, però no van codificades perquè entenem, i fins ara ha sigut així, doncs que el que ho vol... Que
la gent és molt conscient, no?, el que ha d'anar allí.
Sí. Exacte, el que ho tira l'orgànica ja ho fa bé. El que ho tira l'orgànica ja ho fa bé. El que passa que llavors, si ens centrem en el rebuig, ens trobarem que els que fins ara tiraven coses d'orgànica al rebuig, doncs ja no ho faran, no tiraran tota l'orgànica. Però em sembla que això... Potser estem parlant de lo mateix, El que passa que el concepte és una mica diferent. Però jo em centro molt en el tema del rebuig. Com bé dius, el rebuig, si s'aplica la lògica, acabes tenint molt poc residu. Acabes tenint... Jo també en trobo com dèieu abans, de que a casa som dos adults i dos... Bueno, una mitja adult i una criatura. I, sí, una mitja adult, que de vegades no ho sembla, però bueno, això són coses d'adolescència. Vigila que hi ha un altre tema.
Vigila que ho t'han escoltat,
Bueno, ui, no vindria d'aquí. Però generem una bossa de rebuig setmanal. setmanal. Si es fa bé i es posa tot al seu lloc, escolta...
No. Clar, la de Remuig és veritat, si es fa bé, jo també em baixo una a la setmana, però jo l'acabes baixant perquè dius, bueno, escolta, sí, feia el viatge.
Però em trobo amb gent, diguem-ne que jo no seria l'exemple, em trobo amb gent que, a més, clar, en el supermercat també ja s'hi mira molt a l'hora d'agafar, a veure què agafa. Si vols congelats, procura que estiguin envasats, o bé que estiguin a granel, o que estiguin envasats no en plàstic i cartró, sinó o només en plàstic o només en cartró. Clar, és que tot això és un esforç.
Clar, Marc, ara has tret un tema que jo també tenia aquí apuntat, perquè clar, demà és el dia del medi ambient i estem parlant exclusivament ara doncs del tema de reciclatge, però clar, el consum sostenible, el consum de proximitat... Sí. També ha d'ajudar a tot plegat, però a generar menys residus.
Correcte.
És una cosa que també està dins del medi ambient, Pietat. Sí.
És que, de fet, la producció de residus comença quan anem a comprar, I la producció de residus és un punt, però realment a nivell de medi ambient, la compra, el nostre paper com a consumidors, què triem? Si és un producte local, si és un producte de temporada, si ve de fora i ha hagut de fer no sé quants quilòmetres per arribar fins aquí... té un impacte enorme, que moltes vegades no en sabem ni ens n'adonem, perquè moltes vegades no sabem ni d'on és el producte que estem comprant, no? És molt curiós que a vegades, per exemple, aquí a Lleida, que tenim l'horta...
Aquí a Lleida és que
a vegades... mires als supermercats i les pomes són de... Ves a saber on.
De Xile.
I dius, ostres, però si tenim pomes aquí, com és...
Clar, i el que dèiem també al principi, que ara per comprar un pebrot ve amb una de plàstic, la bandeja, el film, tot, que dius, però què?
No, i després ho fiquem dins d'una bossa de plàstic.
Quina necessitat, no? Sí, exacte. Sí. També us volia... Mira, ha tret el Marc el tema dels mitjaduls o nens, adolescents, no? I en això també, Pietat, des de l'Ajuntament teniu el tema de l'Agenda 21, no? També perquè s'ha de crear consciència des de l'escola, no?, d'això.
Sí, nosaltres des de ja fa molts anys, fa 12 anys que portem un programa educatiu que es diu Agenda 21 Escolar, com molts altres municipis de Catalunya, i la veritat és que ens està sent una eina que ens ajuda molt a ajudar a les escoles a treballar tots els temes de sensibilització ambiental, no? Nosaltres, precisament, el tema de... el Dia del Mundial del Medi Ambient el celebrem amb l'acte de cloenda d'aquest programa Agenda 21 Escolar. Penseu que és un programa en el que participen 69 centres educatius de Lleida, de tots els nivells, val? Pràcticament és la totalitat dels centres, queden algun fora, però molt poquets, i aprofitem aquesta jornada per fer una jornada d'intercanvi en la que ells venen, exposen, bueno, han elaborat uns pòsters resumint el que han treballat al llarg del curs, i en aquesta jornada fan una mica d'intercanvi, no? Us haig de dir que el tema dels residus és un dels temes estrelles,
Sí, no?
I l'altre és el de l'horta, que aquí, per sort, que està molt lligat en consum. De fet, són com els dos vessants del mateix tema, no? Clar. Els residus que produïm i el consum que realitzem, no?
Sí.
Hort ens permet molt treballar consum, però també treballar el vincle amb el territori, que és un dels objectius.
De totes maneres, si els nens ho entenen, Marc i Pietat, treballar amb aquests adults d'aquí 20 anys serà una meravella, se suposa.
De fet, jo sóc un convers amb això. Un convers perquè tot això em va venir a l'escola de les meves filles. O sigui, jo sí que feia una recollida selectiva fa uns quants anys. Feia una recollida selectiva d'aquella que, bueno, tu mires amb uns ulls una mica així grossos. I m'he anat conscienciant amb els anys de que això era un problema real. De fet, crec que els que reciclem ara som els friquis d'abans.
Sí.
En aquest sentit.
Sí.
Perquè, almenys en el meu cas, em va tot lligat. Va tot lligat el no produir residus des d'origen, a fer un bon reciclatge, a comptar amb les energies renovables. Crec que tot d'alguna manera està lligat. Que al final és tot per deixar un món millor els que venen a darrere.
És que al final parlem del planeta.
Sí.
Exacte.
Sí, medi ambient, sostenibilitat, ecologia... Vale, hi ha mil noms, mil campanyes. Però si parlem de casa nostra, del planeta.
El nostre entorn.
Sí, al final... Tot està relacionat.
Però i per què tanta explicació amb una cosa que hauria de ser tan clara?
Ai, amic.
No, ja ho sé que ara anem a esferes molt altes, però ara que estem aquí en petit comitè, són temes d'aquests que haurien de ser tan evidents des de les altes esferes, que al final és veritat que cadascú pot fer molta feina allò que diuen, no?
Això...
Pensa globalment i actua localment, però clar, els de dalt també.
A dia d'avui ja està claríssim, però també hem de pensar que en molts altres aspectes socials hi han coses que avui trobem aberrants que fa 30 anys no ho eren.
Ni fa 10, fins
exacte,
i tot.
Exacte, vull dir que en aquest aspecte, encara que els pessimistes diguin que tot s'enfonsa i tot se'n va al riu, jo crec que avancem positivament.
Mica en mica.
Mica en mica
i anar fent. Però sí que és cert que moltes vegades no som conscients gens dels nostres impactes. Tenim la sensació que comprar... qualsevol producte no té... Jo us insisteixo molt amb el consum, perquè realment se n'adonem, per consum de qualsevol cosa, de serveis, de viatges, no se n'adonem de l'impacte que pot tenir, no? El fet de pues, agafar un producte d'aquí, agafar un producte de fora, que ha hagut de fer uns quilòmetres, tot això té unes emissions, provoquem, col·laborem al canvi climàtic, el consum d'energies fòssils, no? Hi ha molts temes que no ens n'adonem. Una, jo crec que és això, prendre consciència de que qualsevol petita acció nostra té un impacte. I després l'altre, jo crec que també és molt important aprendre a conèixer i valorar. A vegades anem pel món amb els ulls tancats i no ens n'adonem de la sort de les coses que tenim aquí al costat i que a vegades s'estan perdent, no? Per moltes accions que sense adonar-nos tenen una influència, tenen impacte...
Consum de proximitat.
Exacte. Consum de proximitat. I gaudir de lo que tenim, que és un... Per sort, encara tenim uns espais, sobretot a nivell d'espais naturals i de biodiversitat, inclús a les ciutats tenim una fauna, una flora que val la pena conèixer-la i gaudir-ne, no? Segur que a Rocafort també, també sí, és el cas.
A Rocafort, no? Això molt
jo, hòstia, mira, ens queden dos minuts per arribar a les dues. No sé, Marc, si tens previst quants dies deixaran els veïns de Rocafort de dir, mira, l'alcalde aquest, quina s'ha inventat, no? Quin marge dones? Un mes fins que s'acostumi?
De fet, l'ordenança municipal entra en vigor l'1 de juliol. Llavors, també és el que hem dit abans.
Ara són dies de sucre, eh?
Sí, estem en temps de descompte. Però entra en vigor l'1 de juliol. Jo crec que durant aquest mes s'haurà d'anar informant. Si veiem algú que deixa la bossa fora, intentar-lo localitzar, però sense... La gent es pensa que tot això ha de ser d'una forma relativament agressiva, ni molt menys. Es tracta d'anar-lo a veure i dir, escolta, per què l'has deixat a fora? No, que no em anava la targeta, no, que no... Vull dir, escolta'm, estem aquí per informar. Clar. I per solucionar els problemes que puguin sorgir. Jo crec que l'èxit està assegurat. Vull dir, ho tinc claríssim, eh? A més a més, si no pensés d'aquesta manera, ja potser que ja no ho hagués ni iniciat.
Ja.
Crec que els veïns de Rocafort agafaran aquest projecte com a seu i el cuidaran com la nineta dels seus ulls. I servir, per exemple... per lo que és la resta de la comarca.
Exacte. Escolta, Pietat, si vols venir a fer treball de camp, jo crec que el Marc us rep amb els braços.
Encantat, ja ho
saps. Ja passarem.
Doncs escolteu, Ricard, hem d'acabar ja, no?
Sí, ja
anem a les dues. Moltíssimes gràcies al Marc Roca, alcalde de Rocafort de Queralt, a la Conca de Barberà. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marc.
Gràcies.
I també ha estat amb nosaltres la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Lleida, la Pietat Pizarro. Pietat, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes
gràcies. Gràcies, Pietat.
Escolta, que res, ja està, anem a les dues.
5 segons, que vagi molt bé.
Ens escoltem demà.